92.2 FM.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco és del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Hola, què tal? Salutacions a tots, com sempre, i molt bona vesprada. Ja tenim la plaça plena d'aficionats del Copenhague preparats per a, pues, supose, disfrutar, viure el partit que se jugarà esta vesprada, ja no nit, sinó vesprada, a l'estadi de la Ceràmica. El Villarreal Club de Futbol se juga el match ball a Europa. Si no guanya, adiós mi dinero. Estarà eliminat i estarà fora definitivament de la competició. Li quedaran dos partits com a tràmit per a intentar guanyar pasta i, com siga, mostrar o demostrar que podia haver fet més en esta competició, però ja no tindrà opció ni alternativa. Per tant, avui és ese partit en el que no podem fer una altra cosa que intentar guanyar com siga. Intentar sumar els tres punts i, si és possible, de golejada. Un partit al que l'equip arriba amb baixes sensibles i de jugadors que en un principi haurien d'estar i ser titulars. Futbolistes com Gerard Moreno, Santiago Mourinho, Juanito Foyt, Dani Parejo o Thomas Partey seran baixa per a este encontre, lo que significa que tindrem una llista de convocats baix mínims, perquè damunt la gran majoria de xavals del B no entren dins d'aquesta llista B, almenys els llocs on tens problemes i lesions, els llocs on tens les baixes i les circumstàncies que te obliguen a buscar substituts. Però bueno, en lo que tenim i en lo que hi ha, crec que ens és un 11 prou serio, prou competitiu i que pot i deu guanyar-li al Copenhague. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Al final de tot, qui pot jugar, qui va jugar esta nit o esta vesprada, millor dit, davant dels danesos del Copenham, que dius tu, Copenhague, que s'ha dit tota la vida?
Junior de porter, defensa en Navarro, Marín, Vega i Pedraza. Al mig, Gueye i Comesaña, les bandes per a Buchanan i Moleiro, i davant a Yossi i Miquel Totxe.
Un equip de garanties, un equip interessant, un equip que pot i deu estar capacitat per a guanyar. Poden haver variacions, que no jugui Miquel Totxe, juga Tani, per exemple, que jugui Pepe a la dreta i que no jugui Buchanan. Bueno, són variacions. Però, ese és el tema d'avui. Avui juga el Villarreal Lliga de Campions. Avui el Villarreal Club de Futbol afronta una d'aquestes competicions que pagarien, matarien i desitjarien jugar pues el 99% de clubs d'este país. Per tant, estiguem com estiguem, en la situació en la que estiguem, hi ha que anar al futbol i disfrutar del partit d'avui. I si és possible, apretar per a guanyar-lo. I una volta el guanyem, veure com queda la història. I si no el guanyem, pues decepció, però seguir peleant i competint per tornar. I per intentar l'any que ve, si és possible, fer-lo millor. Analitzar els errors propis, tots, entrenador, club, futbolistes i demés, i pensar que algo no has fet bé per no haver guanyat, si no li guanyes al Copenhague, un partit de 6, ja, jugant contra grans equips, però també contra equips del teu perfil i del teu nivell. Per cert, ahir Rubio feia la quiniela, ahir ja se va jugar la jornada futbolística en la Champions League.
Menos el Cairado Olympiacos lo atreven a ver.
Menos el Cairado Olympiacos vol dir que va a guanyar Olympiacos, cosa que no esperàvem.
I ese es el únic que mos ha perjudicat una miqueta, però lo atre tot bé.
Vale, si guanyaren avui el Villarreal Club de Futbol, quantes posicions podria augmentar, sí, superar o alcançar?
Pot passar del 34 al 27, depenent d'alguns resultats, òbviament, però pot passar del 34 al 27 avui.
Del 34 al 27, 7 puestos. Quin és el lloc que marca que pots estar viu i pots seguir en la competició?
Sí, ara mateix el 24 és el Pafos en 6, que avui juga en el camp de la Juve i per tant avui tenim que ser tots de la Juve, però vamos.
Ja, com el Pafos li guanya la Juve, jo me borre ja d'esta història. Per tant, dirien que el Villarreal, si guanya el Copenhague, Covenant, com dius tu, 3-1, per exemple, si pot ser 3-0 millor, si pot ser 1-0, doncs 1-0, tindria o augmentaria un tant per cent alt les seves probabilitats, possibilitats i opcions de classificació.
Sí, a veure, és això el que te comentava abans, juguem en molts puestos, la Juve hauria de guanyar, el Arsenal en el camp del Brujas lo mismo,
sí,
el Dortmund li tindria que guanyar al Bodo en Borussia, el PSG guanyar en el camp de San Mamés, que jo crec que ho farà, i la veritat és que si te col·loques el 27 en 4 punts tenint en compte que el següent torna a ser en casa contra l'Ajax, la cosa ja pinta millor.
Molt bé. Com dia, avui és un partit en el que tenim que estar tots i tot el món mereix disfrutar-lo, viure'l i, sobretot, estar al camp, perquè és difícil jugar la Lliga de Campions. No és fàcil viure aquest tipus de partits. Ja sé que són a boomer, a plesat, a plom, a palissa, a este abuelo ja està així tocant els collons de la mateixa història de sempre, però, claro, crec que és necessari reiterar-ho i explicar-ho. I també vull parlar d'una cosa. No volia fer-ho, però, claro, sincerament, crec, i ja fa un temps que vos ho estic explicant, que en som massa pocs i tenim massa gent que mos desitja lo pitjor com per estar enfrontats, enfadats, encabronats i pensant que uns i altres o no mos volem o no n'hi ha manera de que mos entenguem. Parle del que va passar ahir perquè ha arribat un munt de missatges. No vas a hablar, te paga Roig. A mi Roig no me paga, vos ho puc assegurar. Si me pagara no estaria així. No estaria així. Estaria un altre puesto, millor segur. I més diners, fijo. Però explicat això, ahir la gent de la grada d'animació del Villarreal Club de Futbol anuncia que va deixar d'animar perquè se veuen afrontats després de que el club manara un reglament intern en el que més o menys era quasi la Inquisició i els prohibia animar i disfrutar de lo que més els agrada, estar al costat del seu equip. Crec, i un dia tenim que fer-ho, tenim que vindre així. Wills ha metat un missatge, no m'han contestat, però vull que vinguin un dia, perquè crec que en esta història algo no quadra. I crec que els interlocutors o no s'entenen o n'hi ha algun error pel mig. També crec que el Villarreal Club de Futbol a voltes hauria de fer les coses d'una altra manera. No hauria d'haver Roig haver-los atacat el dia de Miami. Poden opinar, poden dir. Entenc a Roig que pensi que dirà, hòstia, són la gent que tenen que estar al meu costat i no ho estan. Però bueno, això és una cosa que crec que haurien de sentar-se i parlar-se. Però me centro en això. Ahir, la gent de l'agrupació, perdó, la gent d'este grup d'animació me dia si havia llegit el reglament intern. Jo no l'havia llegit perquè a mi no me'l passa el Villarreal Club de Futbol. No sabia ni que existia. I, claro, lo que vaig fer ahir és demanar-lo. I me'l van enviar. I el vaig llegir. I a partir d'ahir vas buscar si en altres clubs havia algo igual. I sí. Tots els que vas trobar tenen lo mateix o molt paregut. Vas buscar el reglament de la Lliga de Futbol Professional. I en un 80%, el que envia la Lliga, per grups d'animació, és el que el Villarreal té. I a partir d'ahir vaig entendre que la gent de l'agrupació està enfadada perquè creu que des de que va dir Roig que no tenia la postura de Miami, va per ells. Té una clara idea de carregar-se'ls. Jo no ho sé, li ho preguntaré. Entenc que si volguera carregar-se'ls, se'ls carregarà demà, perquè és el seu camp, el seu club, i pot fer el que vulga, però tampoc me quadra. Però bueno, és possible que això fora una manera d'apretar els tornillos d'esta gent perquè diguin, aneu en cuidado. Este matí li ha preguntat al Villarreal Club de Futbol. Ahir, buscant el famós reglament, vas trobar que el mateix reglament idèntic, 100%, lletra per lletra, només canvia una cosa perquè me'ls hagi des dos, està des de 2019. El 2019 és un borrador i 2021 el Villarreal anuncia que vuelve la grada d'animació i dins de l'enllaç de la notícia, que podeu descarregar, fica, puedes descargarte el reglamento interno perteneciente a acceso permanente a grada d'animació de l'estat de la Ceràmica. Jo l'he descarregat, el del 2021. El del 2022, que són els únics que ha pogut, i el d'este any. Són els mateixos, són idèntics. L'únic canvi que té de fa de 2021 a avui es que en 2021 la grada de animación diu estará situada en la parte baja al córner fondo norte junto a la preferente que comprende 280 asientos del aforo establecido y este año fica 181. Diuen en el Villarreal porque son els que están inscrits en esa grada. N'hi han 181 persones, diuen ells, que són els que s'han inscrit. Però tampoc me dona igual. Ara vist que la gent de la grada d'animació que havia dit que no animaria perquè estan enfadats i que ja anunciarien per què no animen, ara diuen que s'han reunit en el Villarreal i animen. I me pareix de puta mare. Jo crec que el més important de tota aquesta història, de tot el que ha passat, el que tenim que extraure és que ja som tots, crec, prou grans com passis en aquestes coses, sentar-se i intentar solventar-ho. Crec que al Villarreal li fa falta una grada d'animació. També crec que la grada d'animació té que entendre que el Villarreal és un club que en aquestes coses no vol xafar-se els dits i té una política molt estricta. Altres clubs la tenen més encara. Mirava, per exemple, que el Vila-real diu que un 85% de permanència te quiten el carnet. Això es fa de fa 5 anys. El Barça demana un 90% de presència. El València, 3 partits. El Córdoba, 3 partits. El Castelló, la teva exigir, crec que són 3-4 partits. La història està que això és obligat per la Lliga, que això se passa tots els anys i que este any crec que l'error del Vila-real és passar-ho ara. Això hauríem d'haver passat en estiu. I diré, una altra volta, gran animació, sapigueu que assigneu un reglament intern que teniu que firmar perquè per llei, hi ha moltes coses que són per llei, se vos tenen que comunicar i teniu que ser sabedors. A partir d'ahir, jo no sé si el Vila-real l'ha enviat ara per pegar-los un toc, no tinc ni idea. Suposo que s'han sentat, s'han reunit, i perquè per lo que entenc després que la gent de la grada ha dit tornem a animar, s'han sentat i suposo que hauran dit, xiquillos, això és el mateix de fa 5 anys. També entenc que si t'ho envien el dia antes del partit i diuen, així tens el reglamento. No sé si els altres anys a aquesta gent els envien este reglament com se'ls han enviat, li l'expliquen, el firmen, perquè per el que ha llegit jo és obligatori. O sigui, la gent que va a una grada d'animació és obligatori que li passin això i que sàpiga que això existís. Perquè així, al final, és la manera que te poden sancionar. Bueno, la policia, entrar en DNI, no te podes mover, tienes que estar en tu sitio, no podes estar de pie, i al final estan drets. No sé. Jo, en serio, de tota aquesta història, a mi ja me cansa. Entenc a uns, entenc als altres. El que vos vas dir també en el tema de Thomas Partey. Al final, puc entendre que n'hi ha de controvèrsia i que tot el món puga dir la seva i que al final així el que n'hi ha que buscar és algo perquè tots estiguem d'acord i anem a una. O sigui, avui era incomprensible que jugant contra el Copenhague un partit com estos, un sector del camp se n'anara perquè el Vila-real suposadament no vol que estiguen. Si era així, és incomprensible. Perquè, joder, home, ara està l'abono ple. I diria, no m'ho sobra ningú, tia, ara n'hi ha llista d'espera. Però que no. Que jo crec que podem estar tots. Però entenc que tots tenim que estar arreglo a lo que toca. El Vila-real té este reglament perquè és el que ha instaurat, perquè, vos dic, el Barça té un molt paregut, el Córdoba té un molt paregut, és que ha buscat jo perquè no puc descarregar ni més. Però que això és algo que fa tots els clubs durant tots els anys a totes les grades d'animació de tot el futbol espanyol. I que si ahir la gent se va enfadar perquè se pensava que el Vila-real havia redactat un especial a modo de vendetta, pavores, si apretem els tornillos i vos tirem fora, és el mateix de fa 5 anys. El mateix. Que el Vila-real a voltes supose que els haurà apretat per mil coses, perquè haurà fet coses o hauran dit coses que no es pareix, és el problema que crec que tenen que arreglar. La gent de la grada d'animació i el Vila-real. Però, sincerament, crec que tots poden conviure i crec que la millor manera de conviure és el que s'ha fet avui. Abans de acudir i ficar-te nerviós, hòstia, pregúntale tu, això què cojones és, tio, que m'estàs enviant? Això és en sèrio? Això, vosaltres teniu algun problema? Jo crec que a la gent jove del Vila-real li interessa anar al futbol i disfrutar. I crec que tota aquesta gent jove mereix un lloc on poder passar-ho bé, respectant els altres i disfrutant de lo que els agrada. I crec que el club necessita això. I crec que no és tan difícil trobar un terme mig. L'any que ve que se senten i que diguin, mira, no mos agrada això, mos agrada això. Jo crec que el Vila-real, per exemple, això és collita meua. Hòstia, anar al futbol a Vila-real, la gent jove, és el lloc més barat d'Espanya, eh? Que dona igual, però que és el lloc més barat d'Espanya. I crec que si el Vila-real no volguera tindre una gran animació, ja l'haguera fulminat fa temps. A partir d'ahir, que el Vila-real la vulga d'una manera i la gent que va ahir la vulga d'una altra i desitja que les coses siguin d'una altra manera, ho entenc. Pues que busquen un terme mig i que no estiguem en aquestes coses. Que no estiguem en aquestes coses. Que intentem buscar una solució que siga bona per a tots. I després que seguisca tot, jo crec que més o menys conforme estava i conforme està. Ja van això. I és que és un tema jo crec que és un tema recurrent perquè n'hi ha molta gent jove que és recurrent, però que és que mira, l'únic que tinc que dir és que m'alegre que avui, antes del partit, qui hagi sigut, hagi dit tu, a veure, així què passa. I avui n'hi ha gent en el futbol, la gent jove vagi al futbol i anem tots al futbol, tio, perquè avui lo important, entre guerres i guerrilles i tu m'has dicho, has dicho de Siri, Miami, no sé què, i el club me da asco, claro, perquè jo també tinc una cosa, si un club me dona asco, jo no estaria. me n'aniria a ma casa o me n'aniria a una altra grada, però crec que no és la situació. Crec que a voltes tots pequem d'alteramos i de ficamos nerviosos. I crec que no és solució. I crec que el Villarreal deu de cuidar el que té i després els que tenen això deuen d'entendre que moltes voltes el Villarreal fa coses que no els va agradar, però que té que fer-les. I en aquest equilibri n'hi ha que intentar viure. Quan l'altre dia, perquè m'ho tiro moltes voltes en cara, vaig dir en la tertúlia que el Villarreal ha fet un esforç. Un dia, si voleu, m'ho sentem i parlarem de l'esforç que ha fet el Villarreal per tindre o no tindre animació i per tindre o no tindre el que té. I després el que ha fet mal, que també ha fet mal coses. Però és que sempre estem igual en la mateixa història. Ja van. Per tant, me queda això, que ahir la gent que ja tenia o que va habitualment animar dia que no anava a animar, i avui diuen que sí, i que en tota aquesta història, que la controvèrsia era este reglament interno de pertenència, acceso a la, i permanència a la grada animació de l'Estadi de la Ceràmica, és el mateix que l'any 2021. De octubre, del 5 d'octubre de 2021. Podeu buscar en la web del Villarreal. Vuelve la grada de animació. Reglamento interno de pertenencia, acceso y permanencia a la grada de animación del Estadio de la Cerámica. Es el Mateis. Cambia de 280 a 181. No sé a on ha cortocircuitat això. Que te ho envíen un dia antes del partit sense avisar. Diuen, sí, tenen el reglament, claro. Tu te'l veus i dius, hòstia, això què és, tio? Me van a tancar a la presó? Bueno, pues a mi el Villarreal s'ha equivocat. Tenia que haver dit, chavals, este reglament és l'habitual, és el de tots els anys. Volem bien perquè és necessari. També tinc clar que el Villarreal se va a sentar i va a intentar buscar i s'equilibri. Però bueno, no sé. No sé què dir més de la meva part. Jo, quan vulguin, que vinguin i que expliquen. Ara, és que és difícil, perquè al final una cosa és anar al futbol a animar i l'altra després a que t'agrade o no el que faig al club. Això ja és un tema personal i opinió de cada un. I ahí entrem en molts matisos, perquè si n'hi ha 181, igual que n'hi ha 20.000 en el camp de futbol, suposo que cada un tindrà la seva versió, la seva visió, la seva opinió. Però una volta entrem dins del camp de futbol, que que se tracta és d'animar, ara mateix, per lo que me diuen a mi en el Villarreal, no n'hi ha cap interès ni en de fer desaparèixer, ni en fulminar, ni en putejar, ni en res. O sea, ara sí que el Villarreal ja sabeu que té una manera de fer les coses i es diuen que este reglament és el que estava. Si després acaba mal i això desapareix, pues mos sentarem i buscarem per què. Però ara mateix, avui, crec que l'important era que tot el món vagi al futbol i que disfruten el que li agrada i que el Villarreal, si per exemple este reglament, pues a lo millor hauria d'haver-lo comunicat d'una altra manera perquè no haguera existit esta controvèrsia i que la gent ahir s'haverà sentit afrontada i haverà muntat ahí, que mos estan, mos estan. Vale, pues ni un ni els altres, quedem en l'acord. Avui tots al futbol. No? Que jo crec que és el que interessa.
Vale, 6 i 45 el partit.
A les 6 i 45. Tu vols dir alguna cosa d'això? Que tu sempre és proclive a...
No.
Tu un dia t'enviaré ahir. Tu un dia et podries anar ahir a futbol, també, tu. A viure el partit ahir. Has anat alguna volta? Has format part, tu,
Tota la meva vida he estat sentada al costat de mi abuelo i després de mon pare.
O sea, tu quina grada vivies el futbol? O sea, tu eres com me pipas, Rubio. Pusen molt
dit. Fondo sur descubierto.
Fondo sur descubierto.
Si ho plovíem, ho apanyàvem.
Bueno, conyes a part, que això és una conya. Intentem estar tots junts i anar a una. I si això s'ha solventat, jo que m'alegre. Ja no us pegue més la turra en això. Al que li hagi sentit mal, ho senc. No s'ha explicat d'una altra manera. I als que intenten buscar solucions, intenteu-ho. És el millor per tots. No ne som, és que no ne som més. No ne som més. És que al final, és evident, no ne som més. És que, per desgràcia, per sort, li han pegat mil voltes a això, ho hem apurat fins a l'última gota i és el que n'hi ha.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Este invierno, tus planes despegan desde el aeropuerto de Castellón. Elige tu destino y conecta de manera rápida, cómoda y sencilla. El invierno vuela. Tú también. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Son días de regalar y regalarse. Son días de Navidad. En Óptica Villarreal tenemos las mejores marcas y diseños en gafas de sol y graduadas. Regalos que unen y alegran la mirada de la Navidad. Estas Navidades, regala Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Bon Nadal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
23 sobre les 2. Del futbol, dir que dels 700 que venen, tu dius que ne venen 700 d'ells?
Sí, més o menys això mos van...
Tio, pues la meitat els tenim ahí baix, bevent cervesa des de
sí,
fa hores.
Sí, el 0-0 fa rato que no el donen.
No, no, estan ahí, vamos, al solet, disfrutant com uns campions del solet de la plaça Major.
Damunt, en manera curta, perquè d'on venen fa el doble de fred.
I damunt, si la birra mato mos costava 5 pavos allà en Dortmund i així costarà 3, que me pareix cara la cervesa 3. Perquè, claro, no lo mateix tindre un sou de 3.000 pavos i pagar la birra 5... que tienen un show de 1.000 pavos y paga la 3. No es lo mismo. En cada que vos digan que sí,
no,
no es lo mismo. O sea, en pasat, es una de las cosas que yo tengo claro. En pasat de pagarles cerveces a euro y mitja a pagarles a 3. Y España va como un tiro, ¿sabes? Hostia, pas de la cerveza seguro. Porque vamos, porque tampoco creo. Porque no creo que no. En lo futbolístico parla Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal Club de Fútbol. Claro, Marce está en el dilema y sé que y supose que también estará pensando tiene que guañar algún día un partido de Champions League, porque si no, la cosa se complica. Y ya no le queda más remanent, ya eso se esgota. Hoy es el día, vamos. Si no guaña hoy, la cosa se complica. Per ser, del Ardit, ¿quién es?
Ivan Krusiak, de Eslovaquia. Hemos va a pitar un empat contra el Gladbach y un 3-2 guañada
claro,
a Panathinaikos.
Si eso fuera normal en Europa, vos diría de puta madre. Un esloveno en casa, la UEFA...
Eslovaco,
arbitraje europeo... Pero no. Porque así es el único camp del món que no n'hi han arbitrajes europeos. Ah, per cert, ahir va a hablar el comité ese de árbitros Fantastic y Mythic, en el que analicen el comité de sabios...
El de Morientes, sí, Goyo Manzano...
El comité de sabios dictamina un... jugades, ¿vale? Dictamina les jugades. Y después, el comité de árbitros analiza les jugades y diu si la jugada es punible o no es punible. Yo vos vas a dir l'altre día. Ho ha estat buscant. La verdad que no he trobat estáis de veu. Els... comentaristes arbitrals de Twitter, és a dir, la gent esta que se dedica a comentar en Twitter, tots van dir que era Roja Carvajal. Els comentaristes arbitrals de les ràdios no els ha escoltat. En els diaris, aquella jugada de Carvajal en lo Chelsea se qualifica com un lance del juego. Per lo tant, groga. I queda, a opinió de l'àrbit, si és algo més. És a dir, si l'àrbit li hubiera donat la sensació de que Buchanan volia matar a Milla, és Roja i al carrer. Si l'àrbit creu que és un lance del juego, és groga. Per desconsideració, si el valor està parat i si està en joc, no és res. I en la de Buchanan és veritat que està en joc, el valor no havia eixit. Perquè allí té algú de Madrid que dia que el balón fuera ja, no, el valor està dins del camp. Vale, esta és la explicació que donen els del comitè d'esta jugada.
Villarreal Getafe, en el Estadio de la Cerámica, se produce una acción en el centro del campo junto a banquillos, donde un jugador del Getafe cae al suelo y acto seguido... Estando el balón en juego, un delantero del Villarreal chuta el balón impactando en el cuerpo del rival. Tras ello, el jugador visitante se levanta e insulta al adversario, lo que provoca su expulsión directa por parte del árbitro. El VAR no interviene al tratarse de una acción interpretativa. La regla 12 establece que se considera conducta violenta cuando un jugador emplea fuerza excesiva o brutalidad contra un adversario, independientemente de que el balón esté en juego. El CTA señala que la jugada tiene un alto componente interpretativo. Si se entiende que el golpe fue intencionado para agredir, la expulsión sería correcta por conducta violenta. Si, como consideró el árbitro, se trató de un lance del juego buscando jugar el balón, no habría falta ni tarjeta. Por tanto, se respalda la decisión inicial y la no intervención del VAR, ya que no existe error claro y manifiesto.
Bueno, pues lo matéis que van a ir en Carvajal. Lo matéis. Exactamente lo matéis. Lo que me fa gràcia és que, per exemple, i això ho ha escoltat els de Cope a Madrid, estan indignadíssims i diuen que los árbitros pitan y deciden al revés de lo que entiende el mundo. Hòstia, m'agradaria escoltar què van dir i ese dia, si era també pitar en lo que entiende el mundo o no. O ese dia sí que entendían el mundo.
La única crónica que ese dia va dir que lo de Carvajal era roja era el Daily Mail d'Inglaterra.
Ja, ja. Es d'Espanya van dir tots lo que diu això. Que és, claro, lo que diu la norma, és, jo he vist les dos jugades, la de Carvajal és a més mala gaita, eh? O sea, li arrean tots els morros i el té un pam. Buchanan està el tio girat d'esquenes, pilla girant-se, o sea, Buchanan quan xuta realment no sap que pot pegar-li la cara perquè està d'esquenes, és quan me li pega el braç. Però bueno, jo, si tinguera que decidir jo i fora àrbit, la veritat és que aquestes me les pensaria ben bé per traure roja, eh? Podria traure-la. Però lo que diu la competició, lo que diu el reglament i lo que han dit els sàvios del Consejo de Sàvios dels Àrbits del Futbol Espanyol. Per cert, me fa gràcia perquè això és lo que demanava Florentino. O sea, això ho han canviat. O sea, això és nou. Això és una de les propostes que nuestro Real Madrid va imposar quan va canviar el comitè d'àrbits, quan va arribar la nova federació. O sea, que ho van dir, hay que canviar el comitè, igual que ha canviat el VAR en certes circumstàncies i han canviat certes coses. Aquesta era una de les que exigien.
La xica és la dona, deu que treballa en el Madrid, no?
Claro, que esta es la otra. A la tía Joel Madrid, el quiso protestar el que era árbitro, que es Mejía Dávila,
¿no? Mejía Dávila, Mejía
el que era árbitro, que es el jefe de, del Madrid, eso. Y vais a ir al mig del camp. Pero bueno, estas cosas a veces maregen una miqueta y no sabes per on tirar. Ah, per cert, una otra cosa. Ha llegit a Ismael Algarra, que en eso del Llevant yo creo que domina, que el Llevant tiene que pagar 100.000 euros para que juegue Taillon. 100.000 euros. De mal cridarem. Y que diu ell, creu que el Llevant no va a pagarlos. Que conforme estan llevant econòmicament, pagar-se 1.000 pavos perquè Jueta no ho veuen. Preguntarem al Vilar a la vore si és així. Perquè, clar, jo us he dit que l'operació de Taillon jo vull esperar. Però bueno, això ho acaba de dir Ismael Algarra, que té un canal de tuits i és, diguem, el tio que segueix el Llevant habitualment. Jo diria que és prou fiable dins de les informacions del Llevant i de les coses que conta. Per tant, bueno, pues ara mateix no està clar que diumenge Eta Young jugue contra el Villarreal de fútbol. ¿Tú pagarías 100.000 lereles si fueras del Llevant?
Es que claro, no sé si es mejor gastarte 100.000 euros y intentar guañar para salvarte o no pagarlos y que el año que ve es que esos, estigues en segundo.
Pero es que esos 100.000 euros te pueden ayudar a en 100.000 mes fichar algún cedit y mejorar el equipo la semana que ve. ¿Qué es más importante? En Eta Young el Llevant creo que hemos guañará seguro. O si mos té que guanyar igual sense Taillon, mos guanya igual. És difícil, eh? A veure, si tens pasta, Rubio, te dona igual. Però quan vas pelat, tens que retallar. I ahí ja mai tens que decidir en què retalles. Què retalles? En eixir els dissabtes i almenys desconnectar? O retalles en el súper? O retalles en calefacció? O retalles en Netflix? O en el mòbil? Pues cada un dirà, hòstia, pues jo sense Netflix no puc viure i sense mòbil me morc. Preferir no menjar. O preferir anar 60 amantes per dins de casa, no? Pues és el que hi ha. Pues el Llevant pobres estan en aquesta situació, en aquesta història. No sé el que passarà. El que sí sé és que tenim que escoltar a Marcelino. Parlava ahir.
Muy buenas. Sí, veo que nosotros vamos a afrontar este partido como hemos afrontado el resto. Con el único ánimo de ganar, de competir, de poner las cosas difíciles al rival, de buscar y encontrar nuestro mejor nivel. Y producto de todo ello sumar 3 puntos. Sabíamos desde que empezamos esta competición la dificultad de la misma y la necesidad de ganar cada partido. Y no vamos a afrontar este partido de forma diferente a como hemos afrontado los anteriores. Siempre nuestro ánimo estuvo ganar, competir, como decía. Y bueno, yo creo que en varios partidos estuvimos muy cerquita. Lo que es que quizás pues las circunstancias que ocurren y los pequeños detalles durante el partido que resultan determinantes, y más si está en una gran competición donde el rival no te perdona, pues no nos han venido a favor. Así que mañana esperemos que con nuestro óptimo rendimiento y acierto seamos capaces de confirmar la primera victoria que queremos, que necesitamos y que sin ningún tipo de duda los jugadores merecen.
Hola Marcelino, buenas tardes. No digo dentro del club, pero fuera, pues en la prensa se ha dicho, bueno, el Copenhague es el rival, es el partido para ya tener los tres puntos. Pero es que también se dijo cuando se viajó a Chipre. Entonces, por la entidad del Copenhague, aunque va mejor que el Villarreal en la clasificación de la Liga, pues se está diciendo, bueno, ahora sí, ¿no? Pero ahora sí también se dijo. Entonces eso es muy peligroso, ¿no? Que se contagia al vestuario. Este partido sí que se puede.
Sí, bueno, puede serlo. Y luego, una cosa es lo que decimos aquí y otra cosa es lo que luego confirmamos con hechos en el campo. Y nosotros, yo pienso que estamos compitiendo una muy buena Champions a nivel general. Pero sí que es verdad que metimos una gran pifia. Y parece que ese partido que perdimos en Chipre y que debíamos de haber ganado, pues emborrona todo lo demás, que nos ha privado de sumar, pero que hemos estado muy cerca y hemos competido muy bien contra grandes equipos. De estos 5 partidos que llevamos de Champions, 4 han sido contra rivales importantísimos a nivel europeo, pues el segundo equipo de Alemania detrás del Bayern, uno de los primeros o el primer equipo en cuanto a títulos de Italia, el actual campeón de la Europa League y todo un City. Bien, y tuvimos ese fallo y lo estamos pagando, es verdad, a nivel clasificatorio y a nivel de puntuación, donde sin jugar un gran partido, también en ese partido se nos dio todo en contra. El rival tiró un tiro a puerta y metió un gol. Nosotros tuvimos claras ocasiones para habernos adelantado, muy claras. Posiblemente en la Liga no hayamos tenido muchísimas ocasiones tan claras en los primeros minutos y no lo hicimos. Y esos pequeños detalles pues son los que nos jugaron en contra en esta competición y sobre todo en ese partido que nos está llevando a remolque. Mañana lo primero que haremos será respetar al rival, porque vemos que esta competición es muy difícil ganar, muy difícil. Y estamos viendo que el más mínimo despiste que tenemos o pequeño error, pues le damos a la posibilidad al rival de que nos está sentenciando, es decir, está aprovechando cualquier error que cometemos. Entonces mañana intentaremos no cometer errores, no tener ningún despiste y luego, pues producto de nuestro trabajo y acierto, lograr 3 puntos, ¿no? Pedimos a la afición su apoyo porque creo que el equipo lo merece. Estos futbolistas, como decía anteriormente, merecen ganar. Y bueno, pues entre todos a ver si formamos ese ambiente positivo para disfrutar la Champions por estar y también, coño, disfrutar por ganar.
Marce, hablabas de eso, ¿no? Del ambiente, de que es difícil ganar, de no cometer errores, pero la verdad es que prácticamente no hay margen de error, ¿no? ¿Cómo afrontar un partido así cuando la necesidad apremia tanto, ¿no? En cuestión de ánimo, de ansiedad, de sobreexcitación.
Bueno, pues no tenemos que tener ni ansiedad, ni sobreexcitación, ni imperiosa necesidad. Tenemos que fijar la atención en cómo juega el rival para intentar contrarrestarlo y sobre todo, cómo debemos de jugar nosotros para ganar ese partido. Y es lo que el fútbol es lo que te va a llevar luego al rendimiento. Focalizar toda la atención en el juego, en la toma de decisiones que tenemos que marcar durante el partido, ser conscientes de que si tenemos nuestro mejor nivel, somos un mejor equipo que el Copenhague, pero eso no quiere decir que antes del partido ya lo hayamos ganado. Lo ganaremos si jugamos a un gran nivel, a nuestro mejor nivel. Lo ganaremos si además somos eficaces, en las áreas, en la nuestra, no encajando, como decía antes Alfonso, defendiendo muy bien, y aquí en nuestro campo no encajar, que hasta ahora, pues esta temporada, en otra competición, en la Liga, donde estamos demostrando una gran solvencia, hay un punto importante, que es los poquísimos goles que estamos encajando aquí en nuestro campo, y a partir de aquí, pues desarrollar el nivel que estos futbolistas tienen y que están demostrando. Y eso es lo que debemos de fijar toda nuestra atención. Necesidad siempre es la misma, porque es el objetivo que se pretende. Cada vez que salimos a un campo de juego, nuestro objetivo es ganar. Y no creo que haya mucha diferencia entre objetivo y necesidad.
Yo te quería preguntar, entiendo que Gerard Moreno todavía le queda para recuperarse.
Que no va a estar.
Sí, pero ¿cómo están Parejo, Partey y Mourinho?
Bueno, los tres van a ser baja para este partido, más la baja que tenemos de Juan por sanción.
Marce, un aspecto que puede ser importante de cara al futuro y de cara a la clasificación es el balance de goles, ¿no? Que extraña mucho en el caso del Villarreal, vista la Liga y visto lo que ocurre en Champions. Es importante empezar a equilibrar ese balance de goles a favor, goles en contra, que a lo mejor puede ser decisivo, claro, siempre y cuando se gane.
Para mí lo importante es ganar. No es por cuánto vamos a ganar. Pensar ahora mismo por cuánto vamos a ganar es una falta de respeto al rival y a nosotros mismos, desde mi punto de vista. Entonces, tenemos que, como decía antes, pensar cómo y qué tenemos que hacer en el campo para ganar. Luego, si tenemos acierto, pues mejor. El acierto es necesario, imprescindible para lograr victorias. Lo vimos el pasado partido, por hablar del último contra el Getafe. Tuvimos mucho acierto, mucho más que tres días antes, donde necesitamos para meter un gol 41 tiros. Y esto es el fútbol. Entonces, yo creo que lo importante es ser solventes en todas las zonas del campo y, sobre todo, determinante en las dos áreas.
Marce, ¿qué esperas mañana un poco del Copenhague? Porque, por ejemplo, en Champions sí que le ganó al Cairat, le empató al Leverkusen, pero en Liga va el quinto, el otro día perdió 0-2 en casa, muy lejos del liderato de la Liga de ellos, de Dinamarca. ¿Qué esperas mañana del Copenhague?
Bueno, es un equipo dinámico, juega con un 4-2 bastante claro. Bueno, en transiciones ofensivas y en acciones de ataque rápido ante presión alta del rival, cuando es capaz de salir de esa presión alta. Jugadores por banda profundos, en verticales y muy incisivos. Y luego, pues también tiene jugadores por dentro importantes. Si no defendemos bien, vamos a tener bastantes problemas, porque es un equipo que tiene buen pie y buen criterio colectivo. Es un equipo que juega bien. Si somos muy muy intensos y estamos muy cerca y queremos y ponemos todo de nuestra parte para recuperar el balón rápido y luego con balón, pues somos móviles, dinámicos y también profundos, pues tendremos menos dificultades. Pero este equipo nos va a obligar a defender bien y de forma solidaria y atacar con criterio. De ahí que ya varias veces os vengo diciendo que lo importante es focalizar la atención en cómo tenemos o lo que tenemos que hacer para contrarrestar al rival y al final ganar.
Hablando mucho de defender bien, y prácticamente mañana, es cierto que Pedraza y Cardona sí que intercambian mucho su posición, pero Foyt y Mourinho, que serían dos indiscutibles en defensa, tendrá que entrar Rafa y tendrá que entrar seguramente Pau Navarro, que el otro día, por ejemplo, del Getafe dijimos que era prácticamente el mejor partido que le habíamos visto en primera división desde que está contigo.
Tenemos una buena plantilla. Yo estoy muy, muy satisfecho de la plantilla que tenemos, de su actitud diaria, y creo que tenemos soluciones. Hay que tenerlas. Quisiéramos durante toda la temporada tener a todos, pero eso es imposible. Es un imposible. Entonces, tenemos que adaptarnos cada partido a la situación que nos generan las lesiones y las sanciones. Y con los jugadores que tenemos, pues jugar y ganar, que es lo que queremos hacer mañana. Jugar bien y ganar. Y no excusarnos en si nos faltan jugadores o no. No juegan unos, bueno, oportunidad para otros. Hay absoluta confianza en ellos, a la vez que agradecimiento por todo el rendimiento, muy buen rendimiento que están ofreciendo. Y yo creo que lo importante es que todos nos involucremos en cada fase del juego, tanto para atacar como para defender. Creo que este equipo lo que viene demostrando es ser precisamente eso, un equipo. Estamos rotando y utilizando prácticamente a todos los futbolistas de los que disponemos en plantilla. No podemos decir que hay una alineación para la Champions y otra para la Liga, sino que hay una alternancia de futbolistas en ambas competiciones, lo mismo que en la Copa que acabamos de iniciar, y ese es el, creo que el grandísimo mérito de todo lo que está haciendo este equipo, que todos los futbolistas se muestran útiles, convencidos de su capacidad y rendimiento, y nosotros agradecidos de ello.
Bueno, pues este es Marcelino parlant del partit d'avui, de que no era que tindre ansietat, angoixa i de més. Bueno, jo crec que el Villarreal sap el que se juga, és una final, és futbol. Tens que eixir a guanyar-la, tens que eixir a donar el màxim i resar tindre fortuna i sorteta per emportar-te-la endavant. El Copenhague és pitjor que el Villarreal, però no és un mal equip. Cuidao, estem en la Champions League i és que jo crec que ara mateix entrem en aquesta dinàmica de pensar que som superiors a la majoria. I és veritat que el Villarreal té plantilla futbolistes per a guanyar-li a qualsevol. Però una cosa és guanyar-li a qualsevol i l'altra creure que eres superior. Crec que el Villarreal estaria equivocat si creu que és superior. Crec, per exemple, que en Pafos ens va passar això. A la segona jugada que vam tindre el gol mà a mà vam pensar que érem superiors i que anem a guanyar sobrats perquè som els que som. Som bons, som un bon equip que competís bé, que dona la cara, però és un equip que no veig que el Villarreal arrolle guanyant, ¿vale? Guanya, però s'ho té que currar, Rubio. Té que córrer, té que pelear, i n'hi ha moments de partits en el que té que patir.
Sí, però dels quatre partits que mos queden, entre esa condició de favoritos és nostra.
De quatre partits que mos queden. Però la condició de favoritos...
el Levant,
claro,
el
però
Racing,
és que jo,
i el Barça...
A mi la condició de favoritos se me ha paregut la gilipollà més gran de la història. Tu, és veritat que eres millor contra el que jugues, però què és ser favorito? Que tot el món pense que vas a guanyar, entonces no existirien les cases d'apostes. Si tots els favoritos foren favoritos, escolta'm, si tots els favoritos foren favoritos de veritat, les cases d'apostes no existirien. No existirien, perquè tot el món acertaria. O sea, tot el món... O sea,
no, perquè, a veure, igual de una de mil vegades jo li puc guanyar en una pelea de boxe a Mayweather, però les
no,
altres...
Tu no, li pots
990,
tu,
no me les guanyarà, eh?
Tu no li pots guanyar mai a Mayweather, ja t'ho dic jo. Però el Levante te pot guanyar a tu, i moltes més voltes de les que te creus. Moltes més. O sigui, el Celta pot guanyar-li al Madrid. És quasi impossible, però li pot guanyar al Madrid. L'únic que dic és que el Villarreal és favorit. No, crec que el Villarreal té futbol, futbolistes i armes per guanyar els partits que juga. I normalment deu de fer-ho. Però que no és... Esa sensació de que... O sigui, jo crec que el Villarreal no és el Madrid i el Barça que guanyen per decreto ley. No, jo crec que li costa molt més que el Madrid i el Barça guanyar. En un desgast molt més intens i amb més dificultats. I damunt no té a favor els arbitratges, el que encara lastra més. Això és l'únic que dic. I que, per tant, tots els partits pel Villarreal són de màxima exigència. O sigui, si vols guanyar, el Villarreal no pot guanyar caminant a ningú. A ningú. Va guanyar el Girona 4-0 perquè li va pegar un arreo de 3 gols seguits. A ningú, Rubio. O sigui, contra el Getafe, marca Buchanan i la segona part anava a ser duríssima. Se fica de cara perquè expulsen al del Getafe, però te poden expulsar al teu, no sé com dir-ho, no. Que cada partit... I esta gent no són... Normalment els tens que guanyar, que tu eres millor equip i jugues en casa, i tot això és al teu favor. Jo crec que n'hi ha, com dius tu, un 80-20. Però, hòstia, que no se pensen que anem a guanyar-los, que va ser difícil, va ser complicat. Però, claro, jo espere, desitge i crec que anem a guanyar, no? I tu també, suposo.
Sí, però, claro, és que a part en si se... punte d'extra de que si tens que guanyar, però si pot ser 2-0, millor que 0.
La veritat que tampoc te tens que tornar loco quan vaig 2-0 a buscar el segon, perquè és del segon, que això no és una eliminatòria. O sigui, la puta seria que busques el segon i t'empataren en una contra perquè estàs buscant el segon alocat. ¿Vale? Per tant, el primer és guanyar, com siga. I si pots guanyar bé, pues millor.
Diciembre es el mes de la Navidad y también de celebrar algo extraordinario en Castellón. Hace 30 años ocurrió aquí algo que marcó un antes y un después, que llenó de color nuestras calles y que todos esperaban con ilusión. Hace 30 años abrió el primer McDonald's en Castellón y hoy ya son 8 los que dan vida, trabajo y alegría a toda la provincia. Ven a celebrarlo a tu McDonald's favorito y brinda con nosotros por muchos años más de sabor, color y buenos momentos en Castellón.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzà Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila-real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila-real, Quadis Marzá.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Eutens, ven Propet. Tens de tot. Vine y pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardinería, alimentació i gas.
Hem enviat a Rubio a la roda de premsa d'este bon home, un tal Johan Nestrup.
Nestrup.
I això és el que ha dit Nestrup i això és el que explica Rubio.
I expect a very difficult game.
Espero un partido muy difícil, como acaba de comentar el periodista danés.
Right now it's the team in the liga in the best shape. I mean, they've won, as I remember, 9 of the last 11. I think it's a team amazing.
Ahora
stadium.
Mismo es el equipo que mejor forma tiene en la liga. Si mal no recuerdo, han ganado 9 de los últimos 11. Por cierto, creo que es un estadio increíble. Va a ser intenso, con una buena afición. Es un equipo que, como ya les he comentado a los jugadores, es muy sólido defensivamente, con una defensa de 4 que es extremadamente difícil jugar contra ella. Conceden muy pocas ocasiones, la transición es rápida y directa, y luego hay una forma diferente de atacar, tanto por el centro como por la banda. Es un equipo muy competitivo, pero como ya he dicho, también estamos aquí para sumar 1 o 3 puntos. Aunque no estemos en nuestro mejor momento en la Liga Nacional, tenemos la firme convicción de que podemos intentarlo con justicia mañana.
Bueno, pues este es Nestrup. Ells estan tiesos en Lliga, no? Perquè són dels bons, estan el 5 i la veritat és que els últims partits sembla que has anat mal, no? Lo siguen.
Sí, no, a veure, estan en una crisi increïble, ells. O sea, l'entrenador, al final del partit del diumenge, suposa que és en una declaració en la web del club, no van tergiversar res, va dir literalment, nuestro siguiente partido es el de Copa el día 13, perquè saben que per a classificar-se per a Europa l'any que ve, lo més fàcil és que guanyen la Copa local.
En Liga ya no tienen opciones de entrar en Europa.
O sea, prácticamente, la única plaza que digamos es Champions, es la primera, y están a 12 puntos del primer lloc.
Alineación del Copenhague, com puguis dir-li.
Kotarski de porter, defensa en Suzuki, Gabriel, Hatzidiakos y López, al mig Clemi de la Iñaki que va a llorar al Sevilla, les van de espera Suri y Larsson, el fill de Larsson.
El fill de Larsson, vosotros sabeu que Larsson va a estar fichado pel Villarreal, Henrik Larsson, después de una Eurocopa. El fitxem antes, o a Paraulem, se'n va a l'Eurocopa, se va a fer gol després del Celtic i el Barça diu, ep, este pa mi. I Mosquirda mos diu, com molts han fet, hasta luego. És el sino de no ser el guapo guapo de la discoteca. Si ve un més guapo que tu, és possible que tal sea la novia o el novio. Mos va passar això. Este és el fill d'ell, no?
I davant Cornelius i Mukoko, que és aquell del Dortmund, que tenia 7 anys i apuntava promesa, però no tenia 7 anys.
Alf, no tenia 7 anys, vol dir que tenia més.
Digamos que la curiositat és que van arribar a un tuit i un progenitor d'ell va arribar a dir en el tuit que no tenia l'edat que està vendient.
O sigui, que van dir mentira perquè pareguera més jove poder fitxar-lo.
Més o menys.
Home, això jo recordo...
Oh, quan... Un altre jugador també ho vam dir una vegada,
sí. No, però la majoria de futbolistes africans, per exemple, una de les històries que més conten és que si tu naixes en un poblat que està a 5 hores de la capital per anar a escriure el xiquet i tens que anar caminant o no n'hi ha autobús o no n'hi ha... d'anar a desplaçar-te, aprofiten per quan va algú del poblado o de la població a la capital i ens inscriu a tots de colp. Si ho explicava, crec que era tu. I, claro, diu, jo i la meitat dels meus amics havien tots escrit el mateix dia. Diu, què dia nació? Pues ayer, i feia dues setmanes o tres que havia nascut el xaval. Bueno, històries que conten, que no sé si són reals o no són reals, però és veritat que n'hi ha sempre i sa llegenda urbana de que molts africans no tenen l'edat que diuen, són molt més majors. N'hi ha algú que n'hi havia del Lazio, que era un xaval que diuen que tenia 18 anys, però que en tenia 50, o sea, paixà...
No, però o sea, jo el que m'ha recordat ara és aquell que una vegada en un mercat d'hivern de l'Stuttgart mos van col·locar, que també me recorde que van dir, no, si este no té l'edat que esteu dient...
Pedraza, avui juga, perquè va aixir en roda de premsa. No va jugar l'altre dia, és evident. Què diu Pedraza? Això.
Sí, sabemos que mañana no jugamos mucho, jugamos en casa con nuestra afición y bueno, empezando por la primera oportunidad, pues conseguir los primeros tres puntos y luego pues confiar y nada, ser positivos.
Ahora, ¿con qué ánimo estáis en la plantilla, no? Porque este cara y cruz entre la Liga y la Champions, ¿cómo estáis en el vestuario? ¿Qué ánimo detectas tú?
Bueno, yo pienso que estamos muy bien, lo venimos demostrando a lo largo de todos estos meses, aunque en Champions pues no haya llegado la victoria. Y el equipo está bien, estamos con muchísima confianza, lo venimos demostrando y bueno, sabemos que mañana no jugamos mucho y vamos a salir al 100% para ganar.
Hola, Ana Alonso de Televisión Española. Ha dicho Marcelino varias ocasiones que tenéis que trasladar a la Champions lo que hacíais en la Liga, ¿no? En la Liga estáis jugando de maravilla. Es verdad que en Champions ha habido rivales de mucha entidad, el Manchester City, la Juventus, pero ¿qué falta en esos partidos de Champions que todavía no habéis dado?
Ganar. Yo creo que, bueno, estamos compitiendo bien, lo venimos haciendo durante todos estos partidos. Y yo creo que hay que confiar en nosotros. Sabemos que no ha llegado la victoria, pero como venimos trabajando día a día, yo creo que va a llegar, porque también no lo merecemos y mañana hay que confiar, hay que salir al 100% y hay que ganar, no hay otra.
Aquí Alfonso, es importante también que juegue, ¿no? La cerámica, ¿no? Todo el mundo tiene que jugar mañana, la afición, me refiero, ¿no? Que os ayude, ¿no? En ese partido, aunque se juegue a media tarde.
Sí, está claro que al final a nosotros la afición la sentimos mucho y yo creo que este año estamos siendo muy solventes en nuestra casa, la afición no está ayudando mucho. Y lo estamos demostrando, sabemos que en casa nos tenemos que hacer fuerte y lo estamos demostrando.
Alfonso, buenas. Hay que ganar, pero también hay que estar un poco pendientes del resto de lo que hagan, porque prácticamente, aparte de ganar, se necesita que los otros nos sumen. A lo mejor que el Villarreal también gane, si puede, de dos o de tres, mejor que de uno. ¿Estáis también pendientes de eso?
Bueno, nosotros vamos a tratar de mañana conseguir los tres puntos, el objetivo también siempre es dejar la portería a cero y luego, pues bueno, vamos a partir de ganar y luego si podemos meter dos, si podemos meter tres, pero el objetivo siempre es ganar.
Del Copenhague, que sabéis, que nos podéis contar, viene de ganar al Cairat Almaty, aspiran a una segunda victoria, ¿qué partido crees que pueden hacer ellos?
Bueno, sabemos que al final en Champions que todos los rivales son muy fuertes, ellos en su liga lo vienen demostrando, mañana pues bueno, no, nos va a tocar competir a 100% porque ellos tienen gente de ataque muy muy bueno y partiendo de la defensa pues empezando por ahí.
Has dicho muchas veces lo de jugar al 100%, pero es un partido a lo mejor que también hay que saber jugar con cierta inteligencia, ¿no? Que la ansiedad o las ganas de ganar no se giren en contra, ¿no? ¿Cómo ves esas circunstancias?
Bueno, te digo al 100% porque yo creo que hay que salir a todos los partidos a dar todo. Sabemos que bueno, que hay que tomárselo como como un partido más, pero con la ambición de querer ir al partido, de querer ir a por la victoria desde el minuto uno, porque nosotros somos los necesitados.
Bueno, pues este es Alfonso Pedraza, la seva visió de lo que ens espera esta vesprada. Esta pleca de gane amb més danesos ahí vais, joder. Ara van tots de negre, eh? El negre està de moda en Dinamarca. Tots de negre i en caputxa.
Bueno, a veure, la gent que sol viatjar fora, Javi, ja saps que...
Ja.
Pues que la indumentària sol ser isa.
Està de moda, tots de negre i en caputxa. I a voltes en la cara tapà. Se la lleven per beure cervesa. La màscara, dic. Per cert, parlant de victòries, ha guanyat els xiquillos.
Sí, i damunt s'asseguren el top 6, per lo tant, la eliminatòria de febrer la juguen en casa.
Ha marcat Seidú Llopis. No se pot tindre un nom més mític. Dite Seidú Llopis. És de la Vilavella, no? Crec, de per ahí, de Nules o per ahí, Seidú. Golazo, eh? Per tota la punyetera esquadra. Ale, xiquets, pues això és el que n'hi ha. Com vos dic sempre, disfruteu, perquè això ja saps com funciona. I si no, pregunteu-li al pobre Robert d'Extremoduro. En ell tancarem, vinga, ja que sou molts els que sé que sou fans, sobretot la generació darrere de mi, la nostra mos va pillar al tall, no? Nosaltres érem més, diguem, altres referents, no? Que te marquen, perquè te marquen més quan tens 18, 19 o 20 anys, no? Jo, per exemple, som més Barricada, Lo Suave i tota aquesta gent era l'època, no? Tu saps qui és Robel d'Extremoduro?
No, sóc l'únic en tot Espanya.
Tu, Rubio, tio, o sea...
No, me dona counter week, eso que es lo único en toda España.
Ya. Hostia, pues eso es una enfermedad complicada, ¿eh? O sea, diu moltes coses. Pero bueno. Mos vem a partir de les 4:45, ¿qué tal el fútbol? 6:45 es el partido.
Mato, sí, quart.
Sí, mato en tren dos horas abans, que también dice molestar. Última pausa y senanem.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Soc Joan Pardo y la barbería es la meva pasión. He dedicat anys a formarme per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Vila-real.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Ale, fins així, vos deixem. Tornem al futbol. Mira, vos deixem en un genio i a les prames genios del futbol.